El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'Institut Català de les Dones i el Departament d'Igualtat i Feminismes ha presentat un pla d'acció per combatre la pressió estètica. El document, entre d'altres, preveu posar damunt la taula la necessitat de comptar amb uniformes no sexistes i planteja que els comerços de roba física comptin amb talles adequades per tots els cossos, tot plegat sense oblidar que s'ha de garantir la diversitat corporal també a la publicitat. Es tracta, en general, d'una 60 d'accions que van dirigides a la moda, l'audiovisual, l'esport, el món laboral, l'educació o la salut. En parlem aquesta hora amb la Mireia Cabero, professora de Psicologia de la UOC. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies, Mireia. Bon dia.
A grans trets, diries que el document va en la línia correcta? És a dir, que ha disparat, a partir d'alguna manera, en aquells espais o en aquells segments on calia treballar de forma més intensa?
Sí, 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 perquè jo crec que hem fet una bona radiografia de quins són els actors principals socials que avui no, des de fa anys, però avui s'estan evidenciant els resultats, més impacten en l'autoimatge, sobretot de les dones i de les noies joves. Per tant, em sembla encertat, tot i que al mateix temps hem de seguir treballant perquè aquesta canalla creixi amb una major autoimatge i millor autoimatge de si mateixes, en paral·lel.
M'aturo el concepte. Autoimatge?
Sí.
Vol dir que tenim una imatge diferent, per dir d'alguna manera, nosaltres mateixos de nosaltres mateixos que la que té el nostre entorn?
Fantàstic, molt bona definició, ben bé. Hi ha la imatge pública, que és la imatge que les altres persones tenen de mi, i l'autoimatge, o la imatge privada, la imatge que jo tinc de mi. I en aquesta imatge que jo tinc de mi hi surten totes aquelles dimensions, o hi sumen totes aquelles dimensions que formen part de mi, les parts externes, el meu cos, i les parts internes, el meu ADN més psicològic, sí.
Per exemple, anem a algunes de les qüestions, no? Per exemple, el document posa damunt la taula la necessitat que les botigues físiques comptin amb roba de totes les talles. Quina importància li dones a aquest fet?
Normalitzem els cossos. Estem dient, ets perfecte si tens una 36, ets perfecte si tens una 52, perquè et demostro fent roba per tu que el teu cos és digne i mereixedor de la roba més bonica, més sensual, més provocativa o més normal. Quan estem limitant les talles, estem deixant de costat, doncs, aquelles talles que no produïm, i majoritàriament són les talles més superiors.
Clar, però aquí ha entrat el món d'internet, no? I sembla que s'ha normalitzat que el que no trobis a la botiga, en totes les talles, busca-ho a internet, no? Vull dir, si no trobes aquella americana de la teva talla, potser la botiga tingui una 38 i una 42, i la resta, doncs, tu busques, no? Aquí hem perdut aquest punt, també?
Hem perdut l'evidència que sigui on sigui el meu cos de 52, de 56 o de 44 té resposta, i té resposta amb peces de roba. Quan jo vaig a la botiga i no trobo aquesta peça, jo estic sentint-me exclosa. És un problema, no hauria de ser-ho si puntualment jo no trobo la meva talla. El problema és que no només és aquest fet aïllat el que conviu en mi i amb la meva talla 52 o 44 o 46, és que és un constant de manca de referents de dones amb talles superiors. Per tant, és la suma de tot. Vull dir que una botiga que no ho produeixi és que no seria cap problema. El tema és que és una tendència. I la tendència comunica i la tendència exclou.
També el fet de que determinades talles de roba s'hagin de resignar, i poso la paraula amb tota la mala fe del món, a determinats establiments, és a dir, que a les botigues de grans centres comercials, doncs allà no hi trobaràs roba per tu, resigna't a anar a la botiga de talles grans, no?
Clar, sí, sí, sí. És ben bé el que passa a la canalla quan, per determinades característiques, diem aquest parc no està fet per tu. O en persones amb determinades limitacions de mobilitat, és aquest hotel no està fet per tu. Jo puc entendre que històricament, com que no teníem aquesta visió inclusiva, els hotels, els parcs, les botigues de roba estiguessin dissenyats per una primera normalitat. Ara estem veient que això no és representatiu de la societat ja. Per tant, cal que tothom s'adapti a la nova societat que tenim, que és molt diversa, i per tant cal que tothom se senti inclòs, perquè el que ens estem jugant al final de tot és la salut mental. No són quatre tonteries, d'impacte, és salut mental vinculada a l'autoestima, a la baixa d'autoconfiança, baixa d'autoseguretat, problemes alimentaris amb trastorns de conductes alimentàries. Per tant, hi ha un bé major que és superior a que el parc tingui o no tingui, a que l'hotel tingui o no tingui, o a que un establiment tingui o no tingui roba.
Clar, vols dir que aquesta cap a algú podria ser una part anecdòtica, no? Algú podria trobar una qüestió anecdòtica en determinats moments i contextos, per la persona pot suposar doncs, una autèntica mal de cap, no? És a dir, una autèntica sensació doncs, de sentir-se exclòs i de repensar-se a moltes de les coses de la seva vida, no?
Sí, sí. I com que és un tema que ha estat molt, molt tabú, el cos diferent respecte al cos normatiu, no hem donat eines per poder-ho gestionar. Per tant, ara paguem totes i tots les conseqüències de petites errades acumulades. Llavors, ara és moment de capgirar-ho.
Quan dius que no ha estat reconegut, vols dir que els cossos diferents, per dir-ho d'alguna manera, no han tingut cap espai en el món mainstream, per dir-ho d'alguna manera, no? Ni als mitjans de comunicació, ni a les xarxes, a les sèries de televisió, etc.
Quan han tingut espai, ha estat vinculat amb la ridiculització, amb la crítica, amb el judici. Per tant, no s'han normalitzat de la mateixa manera, perquè els cossos prims i bonics, per dir-ho d'alguna manera, han rebut tots els aplaudiments i l'admiració. Els cossos que no han estat així, generalment, han estat vinculats a un prejudici, a una lacra. Per tant, no hem acabat normalitzant tots els cossos. I quan jo no normalitzo tots els cossos, aquells cossos que no estan dins de la normalitat, estem rebent el missatge que no són vells, no són dignes, els hem de canviar, perquè no hi ha espai mediàtic per ells. És a dir, l'espai mediàtic és aquell podi, no? Hi ha la medalla d'or, la de bronze, la de plata i la de bronze. Doncs cap d'aquestes, en aquest podi, mai hi arriben a accedir cossos que, no ens enganyem, són del percentatge més elevat de la població. Per tant, aquí hi ha una desigualtat en la mirada i té unes implicacions. És que jo voldria no deixar de posar-ho en el centre, aquestes implicacions que té en la salut mental, sobretot de la nostra joventut i de noies, cada vegada amb edat més avançada, perquè és a partir dels 10-11 anys que comencem a veure determinats trastorns molt vinculats a l'autoimatge. A l'autoimatge, als selfies, a que la publicitat, vull dir, no és només la talla, eh? No podem centralitzar només en això, és que la publicitat fa ús de múltiples retocs informàtics perquè la pell, la textura, el color de la pell, les formes, els ulls, tot, el cabell, tot estigui atrevessat per una perfecció que és que no és realista i seguim esperant aconseguir-ho, això, eh? Vull dir que també hi ha molta immaduresa poblacional. Jo treballaria amb els dobles nivells, eh? És a dir, marcant normativa fora per poder legislar i garantir, però també normativa interna per dir hem de poder estar per sobre de tot això. Però és que no ens ha donat temps, perquè fa, què, 5 anys, 10 anys que estan apareixent tots aquests mitjans, totes aquestes eines que estan permetent canviar les imatges. Bueno, hem de donar temps a que el cervell i a la població ens puguem organitzar per fer-hi front, no? Per tenir recursos resilients.
Clar, però fa determinats anys, no?, per dir d'alguna manera, que la imatge o el bombardeig de la imatge d'aquesta pressió estètica és molt més evident a través de les xarxes socials, però la pressió estètica no és una cosa nova, no? És a dir, aquest problema amb les talles no és una cosa nova. De fet, una de les qüestions que destaca la llei i que m'ha semblat fins a cert punt revulsiu, ho dic tal qual, és el fet de buscar una equivalència del sistema de talles, que és un debat que fa molt de temps que és damunt la taula, no?
Sí, realment ens està sorprenent múltiplement, perquè jo veig que és un pla amb 60 accions molt completes que han sabut trobar els diferents indicadors que avui ens estan impactant. Però tens tota la raó, portem dècades així, però sortosament cada vegada més, i la mirada del feminisme, la mirada de la cura a les persones, la mirada d'aquesta ètica en una construcció social justa ens està portant a que coses que fins ara havíem normalitzat ens comencin a cridar l'atenció, necessitem reivindicar-les i necessitem gestionar-les. I que bé que estiguin en mans d'una agenda de govern.
Clar, parlàvem de l'audiovisual, no? D'aquesta part que segurament encara entra més en el subconscient, no? És a dir, quan mirem sèries de televisió, quan mirem programes de televisió, qui surt representat, no? I com surt representat, i què passa, per exemple, no? Quan és una noia grassa la que surt, per exemple, en determinats continguts audiovisuals, no? El que deies tu ara, fa un paper com la resta o fa un paper de noia grassa que gira a l'entorn d'aquesta grassa?
La meva experiència és que s'acaba denotant i connotant aquestes característiques, com també són remarcables en la noia o en el noi bonic, ros, d'ulls blaus i de 1,70 m. Vull dir que el cos ha deixat de ser un mitjà i una materialització de la persona a través d'una forma per passar a ser algo que es valora, que s'assenyala, que es premia i que d'alguna manera t'afavoreix. De fet, hi ha estudis que demostren que quan tu vas a entrevistes i ets una dona bonica i més sensual que no pas no sensual, tens moltes més possibilitats de que t'agafin davant d'un currículum que podria ser igualment interessant i que portés valor i contribució a l'organització, però que a través del cos i a través de la bellesa comuniques diferent. I és comprensible, al final el cervell busca també en l'entorn la bellesa. Simplement és assenyalar-ho i dir, siguem-ne conscients que això està passant, no podem negar-ho. Per tant, sempre que puguem, és important garantir drets. Per això estem parlant de currículum secs, on no hi ha la imatge darrere, perquè cada vegada sigui més racional la decisió.
Clar, i en aquest sentit, una de les coses que en l'àmbit de l'audiovisual que es posa damunt la taula també és l'audiovisual infantil. Entenc que per evitar aquesta construcció des de petits, no?
Clar, perquè necessiten aquests programes on apareixen infants o en aquestes sèries que estigui representada tota la infantesa que avui la canalla quan va a l'escola es troba. I es troba a infants amb determinats colors de pell, infants amb determinades característiques, algunes una mica més facilitadores de la mobilitat o de l'aprenentatge i d'altres no tant. Infants amb cossos diferents. Llavors, com és possible que l'audiovisual així no ho estigui representant? Cada vegada hi ha més sensibilitat, i ens hi esforcem més. Ara el que passa és que quan hi ha aquesta multiculturalitat o aquesta diversitat, ens crida l'atenció dient, ah, mira, que bé que ho estan fent, perquè hi ha l'infant asiàtic, l'infant africà, l'infant de pell blanca, encara ens crida l'atenció. Hem d'arribar al punt on ja no cridi l'atenció i sapiguem que això és representatiu d'allò que estem vivint.
Clar, en una altra línia de coses, una de les coses que planteja també aquest document és educar la pressió estètica, no? Explicar que això existeix i les conseqüències que té i fer-ho des de molt petits, i per això, per exemple, es planteja en formacions adreçades a docents, a professionals de l'educació en el lleure, centres esportius públics. Aquesta és la part també de combatre-ho des de l'arrel?
Sí. Combatre-ho des de l'arrel és donar eines a les persones que ho pateixen o que en són receptores de tots aquests inputs perquè puguin tenir una mirada crítica, una mirada madura i que puguin ser conscients de què els genera aquesta metralladora constant dels mitjans, de les xarxes que ens diuen com ha de ser la nostra vida, com ha de ser el nostre cos, com han de ser les nostres relacions de parella i els nostres èxits professionals. El que passa que no podem obviar que és la primera vegada que el cervell humà està sotmès a una hiperestimulació d'aquest tipus. Per tant, no ens sorprèn tampoc que necessitem un temps de reacció, un temps de capacitació mental i, per tant, un temps per generar resiliència ciutadana de consumidors i consumidores. Per tant, estem pagant les conseqüències d'un procés iniciàtic de maduració i d'adaptació al que són les xarxes socials. Però que estiguem pagant les conseqüències no vol dir que ens puguem adormir, de dir, bueno, és normal, no. Hi ha molta canalla molt afectada. És la primera vegada en la història al nostre país que hi ha tants intents d'autolesió i de suïcidi en la nostra canalla. És només per això? No, però no són 25 els factors, són 3 o 4. Llavors, cal repartir-los bé perquè cadascun d'aquests factors tingui les seves mesures de protecció i d'estratègia per generar un canvi. I la canalla necessiten a l'escola i a les famílies que d'això els en parlem i que ho normalitzem.
Clar, i en aquest sentit, aquí hi hauria alguna possibilitat o algun mecanisme per no sé si la paraula es prohibir, però per limitar determinats continguts que es veuen a les xarxes, per exemple, doncs, continguts de perfils d'Instagram que et poden seguir doncs, proposant-te alimentacions restrictives doncs, per perdre pes en cas de que veure que la fotografia de perfil hi ha una persona grassa o no, no? Totes aquestes coses que les xarxes socials, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, se les saben totes, no? Aquí hi hauria d'haver alguna mena de limitació, alguna mena de mecanisme per combatre-ho?
Per mi sí, i això és molt poc democràtic i en soc conscient, però no pot ser que persones que es vulguin suïcidar trobin 1.000 pàgines web on et diuen on, quan i com. No és possible que si canalla o adultes, és que tant és, no estiguin a gust amb el seu cos, trobin tan fàcilment mecanismes per perdre pes d'una manera que els metges ens dirien que això és una animalada. No, no és possible, però sobretot perquè no tenim un consumidor i una consumidora capacitada per mirar-ho. Per tant, quan no tenim capacitat per mirar-ho i ser crítics, i això ens està portant a empobrir emocionalment la població, jo crec que sí, que com a govern tenim la responsabilitat, per sobre de tot, de protegir, i protegir també la salut mental de la ciutadania. Però ja entenc que això no interessa, però no podem eludir aquesta responsabilitat social. I no ho podíem preveure, però avui les dades ens ho demostren. La canalla més que mai passen hores davant de tot tipus de xarxes i de missatges, que no tenen la capacitat de llegir-ho, que el professorat i les famílies estem aprenent tot just ara a saber com poder-los acompanyar, ja no com poder-ho resoldre, que estan apareixent les primeres unitats psicològiques i psiquiàtriques d'acompanyament, és a dir, la desgràcia, soc bruta, però lo terrible ens està avançant, com sempre. Llavors hem de poder posar algunes mesures. I tant de bo es pogués arribar a un acord per dir segons quins continguts no es poden publicar avui. Jo no sé si més endavant es podran publicar, però avui no. Hi ha massa impacte, hi ha massa universalització de l'accés a aquestes informacions. I les persones amb una mica més de vulnerabilitat, que sobretot són canalla, o adults i adultes en un moment de la seva vida on hi ha pocs recursos, on hi ha molt patiment, és que, clar, són fàcils. I ho som, perquè no són només elles i ells, nosaltres també, en qualsevol moment. Llavors, això és un risc molt gran.
Clar, aquí, per contrarrestar això, a banda de la prohibició, hi hauria d'haver tota una feina també educativa,
sí,
no? Per aprendre a decodificar determinats missatges i d'esperit crític, també al darrere, no?
Sí. Què passa? Que l'educació sempre va més lenta que la prohibició. Llavors, hi ha vegades on prohibir, malgrat que no sigui popular i no sigui democràtic, forma part de la solució momentàniament per poder aturar. El que passa que soc molt conscient del que genera la prohibició. Vull dir que ho dic així perquè em semblen unes dades gravíssimes les que tenim. I jo crec que no estem legislant en base a la realitat. I la realitat necessita de moltes perspectives. I una d'elles és assegurar que quan la canalla accedeix, a part de que també hem de limitar les famílies, l'accés i les escoles, però bueno, però la realitat és que aquí acaben podent accedir. Que quan la canalla accedeix, que hi ha segons quines realitats que avui no se les han de trobar, no tenen la maduresa mental i cerebral per poder-les assumir. Llavors, ens pertoca a tothom qui té poder posar-hi de la seva part, perquè de la suma de tothom potser sí que trobarem un entremig entre que madurem a la població i tenen la capacitat potser de posar-hi més lògica i més raó i més intel·ligència al que estan mirant, i amb això no vull dir que no siguin intel·ligents, vull dir que és que s'ha d'educar aquesta intel·ligència, perquè és la primera vegada que ens estem trobant que ens afecta d'aquesta manera. Llavors, els plans de xoc han de servir per xocar.
Doncs moltíssimes gràcies, la Mireia Cabero, a la professora de Psicologia de la UOC, per haver-nos ajudat avui a desxifrar també i entrar en detall en aquest pla d'acció per combatre la pressió estètica que, com insistíem, ha explicat l'Institut Català de les Dones i el Departament d'Igualtat i Feminismes. El que tocarà és veure els efectes que té aquest pla i com es compleix i com no, que aquesta també acostuma a ser una derivada d'aquestes accions. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, Mireia.